cinquena posició a la general a 1 minut i 54 segons de Primo Roglic.
Gràcies, Miqui. Amb els esports arribem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
Flors en el desert. Vine, que arreglarem el món. En David Oliver.
Sí, ho dèiem, tornarem a navegar. La setmana passada varen començar situats a Calagamba, a Sabadia de Palma. Varen parlar de la feina que s'ha fet per crear un pantalà que ve a ser com una espècie de petit museu flotant d'embarcacions tradicionals. Això és una cosa que a Ciutadella, en esport de Ciutadella, ja tenen experiència de com fer-ho. Allà a la Colàrsega d'esport tenen una concentració d'embarcacions tradicionals francament maca, i no fa tant que en el que serien les embarcacions emblemàtiques de l'associació s'hi ha incorporat el Maria Glòria, el lleut Maria Glòria. Volen saber més coses d'ell. Anem a parlar-ne en Evarist Coll, el president d'Amics de la Mà de Menorca. Evarist, bon dia, com estàs?
Bon dia, David.
Evarist, si vols, per ubicar una mica l'audiència i la gent que no vols que negui, vosaltres sou una associació de persones vinculades en la marina tradicional. Hi ha moltes persones que tenen embarcació pròpia, però després hi ha embarcacions que són com de l'associació, no és vera?
Sí, nosaltres som una associació que estem per la conservació del patrimoni marítim. Sí, tenim dos lleuts així més o menys grans, de 8 metres, i després tenim que funcionen 5 barques més.
D'acord.
Barques més petites que estan apadrinades per gent, i després tenim socis que tenen embarcacions pròpies.
Val. Teniu barques apadrinades per gent. Això què vol dir? Que hi ha una persona que se fa responsable d'una embarcació que ha quedat orfa?
Sí, avant, com que molta gent que té una embarcació, un propietari té una embarcació, o ja és major, o ja no vol encuidar-se més de sa barca, de vegades mos està proposant si nosaltres volem aquella embarcació. Si veiem que hi ha possibilitats i això, i podem replegar un padrí que se faci càrrec d'ella, doncs pues, veiem que sí, mos posaran sa barca en el nostre, de mig de la mà, i així podem fer un conveni amb aquesta persona que es vol apadrinar aquesta barca i funcionant. Tenim 5 barques així, bueno, i va funcionant.
D'acord.
Van alternant de vegades els padrins, perquè hi ha gent que se cansa. O sigui, la cosa és que els Amics de la Mà donen una embarcació a una persona que, quan que li entregam que pugui funcionar, nosaltres mirant d'aclarir un poc que pugui funcionar i amb un aparell, i després aquella persona ja, quan nosaltres li entregam, ja s'ha de fer càrrec de tot.
D'acord.
El que vingui després.
Val, estan parlant sempre d'embarcacions amb un interès patrimonial, embarcacions tradicionals.
Sí, sí.
Per tant, la persona ha de conèixer una mica el material, i si no, l'ha d'aprendre a conèixer, no?, per cuidar-lo,
sí.
Perquè estan parlant de barques que tenen unes necessitats de manteniment particulars, embarcacions de fusta.
Exacte, nosaltres tenim un petit taller i com que hi caben aquestes barques, doncs allà poden fer les seues feines i sempre assessorats, si hi ha gent que mos pot assessorar, que en sap.
Val, per tant, no estan totes soles aquestes persones,
estan
abrigades per altres.
Estan assessorades per gent que coneix l'ofici o la mestra d'aixa.
D'acord. I aquí hi ha aquests dos lleuts de 8 metres, quasi res, el Besitos i el Maria Glòria. I aquí hi ha dues embarcacions que són germanes, però no del tot. Conta-me una mica això. Què és el Besitos, què és el Maria Glòria, en què s'assemblen i en què no?
Bueno, són dos lleuts que es van construir a l'any 1966, tots dos. Es van votar en aquest any, millor dit, tots dos es van començar a construir abans, però tots dos es van poder votar en el mateix any. Es va construir pels mateixos mestres d'aixa, i com aquell que diu, a la vegada, perquè hi ha tres mesos de diferència entre un i l'altre quan es va posar la mà.
D'acord.
Clar, es van fer molt iguals. Sempre, com que rellant de construcció, mai podem dir que són iguals. Sempre hi ha petites diferències.
Uh-huh.
I, per exemple, es va construir el mestre Joan Cerdà i en Jesús Melis amb un aprenent que és en Jaume Llompart, que és un mestre d'aixa que ara ja se jubila en esport de Ciutadella, i que ell va prendre part amb aquestes embarcacions, i ell també mos està restaurant, en Jaume Llompart, mos està restaurant, ell va començar a construir-les, i ara pues, mos ha fet la darrera restauració de la Maria Glòria, i mos l'ha fet ell.
Sí. Escolta, i què vos comenta ell de retrobar-se amb embarcacions que el transporten a quan sí. era menys jove i estava en l'ofici, no?
Sí, sí, ell mos conta coses de quant la fan i quant d'aquí i allà, i després diu, mira, aquí té que va això, aquí té que va aquesta peça. Vull dir, coneix aquesta embarcació com està.
Sí.
Clar, que ha sofert amb els 50 anys o 55 anys que tenen de vida, ha sofert diferents coses, perquè hi ha hagut una rissaga o ha tingut un accident i sempre han hagut de canviar qualque peça de ses que, com que eren embarcacions de pesca, vulguis o no, pateixen molt,
uh-huh.
i sempre hi ha alguna cosa a canviar. I van canviant durant els curs de seva vida com a pesca, de pesca.
D'acord, d'acord. Tot això té un objectiu que ja el podem intuir. Aquí hi ha un patrimoni marítim viu. Això se mou, no? No és
sí,
allò
sí,
d'una
sí,
peça
sí.
de museu
no,
que
no, no,
és a una sala. Això se mou. Com ho feis? Com se pot navegar amb vosaltres? Quin règim d'activitat seguiu?
Bé, nosaltres, si volem embarcacions, perquè es puguin moure. O sigui, uh-huh. no tenim un lloc per fer un museu. El museu té que ser a la mà.
Sí.
Pues, mirant de... Nosaltres, per mirar de proposar-nos a la gent i tot això, fèiem unes sortides setmanals els dissabtes matins, que es tracta de que la gent que vulgui venir a navegar amb nosaltres, ells ens escriuen un correu electrònic a la nostra adreça i així nosaltres fem impuesto, o sigui, tenim una llista i anant, ara toca tu, ara en aquell, i si el temps permet, cada dissabte matí. Clar, les embarcacions no podem carregar molta gent, perquè estan limitades,
sí.
però ens poden entrar en les dues barques 8 persones.
En les dues barques 8 persones, d'acord.
Sí, perquè també hi ha d'haver un patró i un mariner cada barca, i hem d'anar així. I sortim, això, i cada setmana, i la gent que ve està molt contenta, podem fer socis d'aquesta manera, donar-me a conèixer el que és l'associació, mostrar-me el nostre local que tenim allà en el port de Ciutadella. Vull dir, tenim una conversa de temes d'aquests i la gent li agrada. Hi ha gent que ve per només tenir una experiència, però hi ha gent que sí que s'involucra en aquests temes.
Uh-huh.
I després mos ajuda amb alguna cosa, almenys te fan socis molts.
D'acord. Escolta, mos podries donar una adreça per si hi ha gent que estigui interessada en contactar amb vosaltres? Com ho pot fer?
Sí, l'adreça és amicsdelamà@gmail.com. O sigui, nosaltres funcionem a través del correu electrònic,
sí.
perquè no tenim pàgina web ni res, i millor que està centralitzat aquí, i així nosaltres sabem qui mos escriu, qui no, i ja li donem un contingut i li diem, ara et toca tu, perquè hi ha una llista d'espera normalment,
sí.
i anem programant les sortides.
D'acord, i ja ho sabeu, amicsdelamà@gmail.com, podeu contactar
sí, sí.
i conèixer, entre d'altres coses, aquests dos llaüts construïts l'any 1966, que són bessons però no idèntics. Això
exacte.
També.
No són molt... Són idèntics, perquè... Vull dir, mai poden ser idèntics, perquè
ja.
molt...
La construcció artesana té les seves coses, clar.
Sí. El Bicitos d'Eslora fa un 8 metres,
uh-huh.
suposo que la Maria Glòria també volia fer 8 metres, però en fa 8 en 25. Vull dir, un pan més... I, però té menys mànega, el Bicitos té un poc més de mànega, la Maria Glòria té un poc més de puntal,
ja.
i això.
Cada qual té el seu caràcter.
I després també sí. les línies d'aigua són un poc diferents, però...
Uh-huh.
Bueno, hi ha que dir, ara que rellant de línies d'aigua, que
sí.
les embarcacions aquestes, clar, es van construir per posar un motor. ja. Que fa, això fa 55 anys, en poques mestres d'aixa encara utilitzaven les línies per anar a la vela.
Les
línies d'aigua per anar a la vela perquè posaven un motor petit i treuen més rendiment. O sigui, si l'embarcació tenia unes bones línies amb el motor petit, se treu molt més rendiment que tenia una barca més feixuda.
Clar, perquè clar, estan parlant de sortir a navegar i posar la vela llatina és un dels components bàsics d'aquesta navegació tradicional. I d'Evarist, moltes gràcies per aquesta estona i bona prova.
Val.
Que vagi
gràcies
molt bé.
Gràcies i ja ho sabeu, si vulgui venir a navegar, aquí sent.
Perfecte, perfecte, i de bon vent, Evarist. Moltes gràcies i fins aviat.
Vinga, a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Flors en el desert. David Oliver. IB3 Ràdio. Per què Palma Ciutat 30?
La limitació a 30 km per hora no s'aplicarà a vies principals com les avingudes o el carrer Aragó, per exemple. Palma és una ciutat 30.
Ajuntament de Palma.
Per Tots Sants, a IB3 Ràdio et convidam a viure una experiència diferent. Carlos Garrido ens proposa fer una ruta pels cementeris de les Illes Balears i fer-nos de guia amb la col·laboració de Carme Serna. Temps de cementeris. El dia de Tots Sants, a les 9 del vespre, a IB3 Ràdio.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Senyores periodistes,
i Rayo canvia una pilotada que se n'anirà...
Escoltau, ha pegat damunt la cabina.
Tapa bé, Febas, que bé!
Buah, ha fet res, eh? No m'ha ferit de miracle.
Aquesta pilota...
La nora.
És que jo m'ha semblat tan clar que he quedat glaçat, literalment.
La picolíssima.
Grupo, soy Vanessa.
A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7.
Flors en el desert. Parlam d'empatia.
Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels...
La setmana passada varen tancar la missió dient que volíem saber més coses de teràpies en cans. En varen fer una primera aproximació, varen parlar del centre de teràpia assistida en cans, que havia duit una recerca molt interessant a l'Hospital La Vall d'Hebron. Ens varen explicar que havien dut a terme una teràpia assistida en cans amb infants que pateixen el síndrome d'alcoholisme fetal. I a partir d'aquí varen dir, hem de saber més coses, perquè també vos explica una mica per què mos centram en bascans, no només, també apareixerà qualque altre animal al llarg de la conversa que mantindrem ara. Bé, nosaltres mateixos ho som animals, no és vera? I de... per què? Perquè quan han parlat d'aquest tipus de teràpia, moltes de vegades han parlat d'equinoteràpia. Ho han fet en altres ocasions, aquí, a Flors en el Desert, i avui li volien dedicar un espai en aquest animal tan afectuós, tan pròxim a la nostra espècie com són els cans. Per això mos aproximarem a la feina que fa Amicans a Menorca i també parlarem amb les teràpies amb aquesta línia que s'estan duent a Sorbell, a Mallorca. Anem a començar, però, per Amicans. Allà, connectada, tenim Anna Julià Pers. Ella és psicòloga per la Universitat de Barcelona amb menció en psicologia clínica, és experta en intervenció assistida en cans per al Centre de Teràpia Assistida en Cans. Anna, bon dia, com estàs?
Bon dia, David, encantada de parlar amb vosaltres.
Anna, qui sou Amicans? Com me presentaries el projecte?
Doncs a Mikan som un equip que estem formats per mi mateixa, que com bé has dit soc psicòloga i som tres curses, que després si vols en parlem, sí, una miqueta de qui són cadascuna d'elles, i com bé has dit ens dediquem exclusivament a les intervencions assistides amb CAN, d'acord? Llavors tant fem activitats com educació com teràpia.
D'acord. Escolta, i les excuses, qui són?
Les excuses, doncs, són tres, com he dit. Són Nanoa, Nanala i Namini. A mi cas va començar fa 2 anys amb Nanoa i Nanala. Nanoa és una border collie que, bueno, és blanca i negra, de pèl llarg, és una coseta que té 3 anys i va arribar a la família, va arribar a l'equip des de ben petita, per tant l'hem format com a cursa de teràpia des de ben petita, amb l'educació que correspon per aquest tipus de camps. Nanala vam anar més tard a buscar-la, és una cursa que vam adoptar ja d'adulta, ara té 7 anys, i la veritat és que formen un tàndem preciós.
Que bo.
I l'any passat vam anar a la protectora d'animals de Maó, que els hi torno a donar gràcies des d'aquí perquè fan una feina espectacular. Sí. Vam adoptar Namini, que és una ratera, és una ratera mallorquina i és la, bueno, és la coseta petita de l'equip, que és aquestes... la que ens feia falta per formar un bon equip.
Una cosa ratera no acaba mai sa corda,
no? Això diuen, però sí, la veritat és que si s'educa bé des d'un principi i es cobreixen les necessitats que els hi fan falta, són cans molt, molt equilibrats.
Val, d'acord.
I al final és treballar-los, sí, des d'un inici i ja s'hi pot treballar molt bé.
Val, en aquest sentit, com ets la selecció de personal? Com se trien aquests cans, aquestes curses en aquest cas?
Doncs la selecció, s'han de seleccionar cans específics per la feina, ja siguin adoptats de cadells o d'adults. Vull dir, no val qualsevol ca. Quan dic que no val, és perquè sí que hi ha persones que em diuen és que jo tinc un ca que és molt tranquil, farà molt bé la feina, i dic, sí, potser és tranquil, però és un ca que no està habituat a tot tipus d'estímuls, els estímuls que es troben en el dia a dia a la seva feina, i per tant és un ca que podria arribar a estressar-se i per tant estaríem posant en risc el seu benestar. I el benestar de les curses de l'equip per nosaltres és fonamental. Vale? Llavors, sí que necessitem doncs cans que, bueno, si no estan habituats a aquest tipus d'estímuls, que habitualment, lògicament, no ho estan, habituar-los des de que entren a l'equip. Vale? Estem parlant d'estímuls com poden ser doncs cadira de rodes, crosses, tota varietat de sons, sorolls forts, moviments ràpids, estereotipats, tot aquest tipus, i després sí que doncs treballem tot el que és l'obediència bàsica, que parlem de doncs que el ca sàpiga seure, que sí, està tranquil, perquè a vegades et diuen sí, el ca està estirat, però ha d'estar tranquil, no pot estar temps durant tota la sessió.
Clar.
I després sí que formem en tot el tipus de doncs habilitats més complexes, com pot ser passar entre les cames, donar una volta sobre si mateix, etcètera, etcètera, que són les habilitats que enriqueixen la sessió.
Val. En quin col·lectiu es feix feina habitualment?
Doncs treballem en 5 col·lectius, principalment. Tercera edat, anem a residències i centres de dia, en els que treballem doncs estimulació sensorial, estimulació cognitiva, habilitats socials i motricitat, principalment. Diversitat funcional, anem un cop per setmana a Trapucó, que és la residència i centre de dia de diversitat funcional de Menorca, i també treballem a domicili. Si hi ha famílies doncs que tenen alguna persona amb necessitats específiques, doncs anem a domicilis. Per altra banda, fem instituts també, a l'aula UECO, que són doncs de necessitats específiques. Treballem habitualment habilitats socials i estimulació cognitiva, diríem. I l'últim programa, que potser és una mica el més novedor, és la odontopediatria assistida amb cans. Estem en 2 clíniques dentals de la illa, que és la Clínica Dental Moreno García a Maó i Estudi Dental de Ciutadella.
D'acord.
I principalment el CA doncs actua com a distractor en aquest últim col·lectiu.
D'acord. Escolta, ara tot d'una parlarem amb la Sònia, que és educadora del centre de dia de Trapucó, precisament. Però abans de res, i tornant a... s'estat en aquest cas psicològic, no?, de les curses. Com ho duen aquests animals que arriben a veure tanta gent durant el dia, cada qual en la seva forma d'actuar, etc. Han de tenir això, un caràcter molt equilibrat i assumir molt bé la sociabilització, no?
Exacte, són cans que, com has dit, han d'estar molt ben socialitzades i, a més, tenen una predisposició que els hi agradi la gent. Vull dir, en el moment que seleccionem una cursa li ha d'agradar la gent, sí o sí. Si no, no passa res, agafem un altre cas, no hi ha cap problema. problema.
D'acord, d'acord.
Llavors, són curses que realment, en el moment en què em veuen a casa vestida de feina, ja m'esperen les tres a la porta per veure qui li toca.
A qui li toca i... sortir.
Exacte, i és que és un programa de ràdio, però m'encantaria que veiéssiu com remenen sa coa quan entren a tots els centres. Vull dir, realment entren molt contentes.
Que bo, que bo.
Els encanta la gent.
Sí. I dona Sònia Burillo és educadora del centre de dia Trapucó, en el qual, com us explicava Nana, hi acudeixen aquestes meravelles d'amicants i mos explicarà com van ses coses per allà. Sònia, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé. Molt Sònia... contenta de poder participar perquè realment he de dir que fan una feina fantàstica.
T'han robat el cor, aquestes curses, Sònia?
Sí, a tots, a tots. Els usuaris i a tots els que treballem al centre és espectacular.
Com va ser el primer dia en què varen arribar?
Bueno, el primer dia, sí, tots estaven a l'expectativa.
Sí.
I es van començar a entomar, van entrar, anaven al costat de Nanna i, bueno, i es van trobar còmodes tot d'una i nosaltres, clar, tothom les mirava perquè són guapíssimes i supersimpàtiques i molt bé, molt bé.
D'acord. Com ets a feina en el centre de dia Trapucó? Quina feina feis? A quin col·lectiu doneu servei?
Bueno, tenim diversos programes. Jo puc xerrar principalment de la feina que hem fet amb Nanna, amb el col·lectiu de persones més afectades. Són persones amb... molt, molt afectades a nivell físic, a nivell de conducta.
Uh-huh.
I bueno, clar, les activitats que podem fer amb ells són reduïdes i va molt bé poder tenir eines com aquestes.
D'acord. Val, anem a parlar, no sé si vols canviar noms, no passa res, però me podries explicar el cas de qualque persona en què la relació persona que hagi estat especialment guapa o també... que en el principi pot ser hi hagués una certa timidesa per part d'aquesta persona i que llavors amb el temps la relació amb l'animal hagi canviat molt, no? La forma com reacciona, etc. Me pots contar qualque episodi amb aquesta línia?
Sí, a veure, tenim una persona que ja a casa seva ja tenia encants i bueno, quan veu un cas li il·lumina la cara.
Uh-huh.
Però, bueno, feia estona que no podien treballar no tenim aquest servei i van començar amb ella i és una persona amb molta limitació física.
Uh-huh.
No pot xerrar, no, ja si no es pot moure i bueno, és espectacular. Vull dir, fa un esforç enorme per poder acariciar la Noa quan anava i, bueno, i tota la sensació està en sa cara supercontenta, feliç, i al final és que és feliç.
Sí, amb això hi ha una sensació que tenc que també té a veure, clar, en la relació que tenim amb els animals, totes les persones, no? El manco és que mos agraden, que de vegades, encara que no t'agradin, t'acaben agradant, perquè hi ha bombons, eh?
Ah, sí.
I és que és com si te destapessin una llauna d'emocions que a lo millor de persona a persona no sabem transmetre, no? En aquest sentit, Sònia, tu què trobes? Trobes que és així? Que de vegades et surten
amb... Sí, és que sí, eh?
Sí. I Anna, tu també penses...
No, tu també tenim un altre cas d'una persona que té molt d'estereotípia, molt de moviment, que clar, al principi se mos feia molt, molt complicat, és a dir, bueno, com ho podem enfocar, perquè no atura la mala xer. I, bueno, al principi va ser contacte visual, ve a associacions d'altres companys, i al final és una persona que ha fet un gran esforç per poder tenir la cursa damunt i poder arribar a acariciar-la, i està aturat, i una sonrisa, i ha estat espectacular, també.
D'acord. Anna, com explicaries aquesta relació que s'estableix persona, cursa, que desferma, que allibera de la emotivitat o de la sociabilitat d'una persona?
Al final és felicitats perquè... Ai, perdona, Anna.
No, digues, Sònia.
Bueno, jo resumiria tot en felicitats.
Felicitats.
És que hi ha un ambient de felicitat i emoció.
D'acord. Anna, què diries?
Sí que és cert que el vincle s'estableix de manera diferent en cada usuari, perquè com ha comentat la Sònia, hi ha usuaris que estan més habituats als cants i hi ha altres que no tant. Per tant, hi ha casos en els que és amor a primera vista, que es diu, i hi ha altres que costa un poquet. Però la veritat és que és el que diu la Sònia, al final sempre podem acabar treballant molt bé. Sí que és cert que en algun centre, no és el cas de Trapucó, però en algun centre hem vingut en algun usuari que hem vist que la motivació pel cant no és suficient.
Uh-huh.
I per tant el que es fa és es planteja un altre tipus de teràpia per a aquesta persona i s'inclou un altre usuari en el grup.
D'acord, ja d'acord. Idò, Anna, Sònia, he de parlar amb una altra persona que fa una feina molt semblant, en aquest cas a Sorbell, a Mallorca. Però moltes gràcies per aquesta estona. Voldríeu afegir qualque cosa més? Anna,
no.
Necessiteu més espai? Voleu més centres que vos convidin a anar-hi?
Jo el que diria és que si algú vol, ens vol conèixer millor, doncs que ens pot seguir a través de la pàgina web, Facebook, Instagram, estem a totes les xarxes, per tant que ens contacti sense cap mena de problema, que ens consulti qualsevol cosa, que estarem encantades d'ajudar-los.
Perfecte. Amicans, eh? Els
Amicans.
Trobareu tot d'una. Sí,
exacte.
Sí. Idò, Anna, Sònia, moltes gràcies i salutacions a Noan, a l'Eina, a Namini, d'acord?
Moltes gràcies.
En Namini ja me puc imaginar sa mida, no?
Amb el nom. Sí.
Idò, una abraçada, exacte. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Fins ara.
Adéu.
Adéu, adéu.
I doncs sí, han començat en aquest cas a Amicans i ara passarem a Sorbell. Quan parlem de Sorbell, parlem d'una entitat de referència amb el que és sa equinoteràpia a Mallorca, però també, i avui ho volíem destacar, amb el que són aquestes teràpies per assistides amb cans. I allà hi trobam una lota que no sé si fa poquet que se va incorporar en el projecte de Sorbell. Ella va venir a Mallorca fa uns anys i va trobar la possibilitat de desenvolupar la seva professió com a psicopedagoga i tècnica experta en intervencions assistides amb animals. Ella és membre de l'equip d'intervenció canina de Sorbell i se nom Sara Aznar. Sara, bon dia, què tal?
Hola, buenos días, muy bien. Muchas gracias por invitarnos a participar.
Sara, cuéntame cómo llegaste a Mallorca. ¿Cómo fue y cómo pudiste meterte en esta historia tan chula, ¿no? de Sorbell?
Bueno, yo llegué a Mallorca, no hay ninguna anécdota en particular, solamente quería vivir aquí.
Ajá.
Y dejé mi casa y mi trabajo y me vine a vivir aquí.
Caray, tú, ¿qué tenían las islas? ¿Qué tenían las islas? ¿Como un imán?
Bueno, siempre me ha gustado y yo soy de San Sebastián y echaba de menos el mar. Llevaba 16 años viviendo en La Rioja.
Caray, bueno, sí, hay diferencia, claro. Sí.
Y bueno, aterricé aquí justo a 5 minutos de Sorbell. Ajá. Y casualmente conocí a una de las personas que trabajan allí, a Gaña, que me dijo que necesitaban a alguien en el equipo canino.
Ajá.
Porque, como tú has dicho, esto nació como, Sorbell nació como un centro de terapia asistida con caballos.
Sí.
Pero bueno, ha ido ampliando toda su actividad hacia la equitación consciente y también desde hace 6 años, coincidiendo con el lanzamiento del posgrado que hacen con la WIP, Internacional de Asistidas con Animales, se inició también el grupo de intervención canina. Y yo me he incorporado hace 2 años.
De acuerdo, de acuerdo. Oye, ¿tú cómo te formaste para trabajar en esto? ¿Y por qué tiraste por aquí?
Bueno, yo siempre he sido amante de los perros. Uh-huh. Mi amor por los perros es anterior a que decidiera formarme después de...
Sí.
Bueno, a lo largo de toda mi formación, después de hacer la carrera y otro posgrado en terapia y demás, de repente conocí a Boris Levinson, que es uno de los que comenzó con las terapias asistidas y me enamoró la idea. Y yo hice mi formación en Boca Lambiat Bat.
Ajá.
En Navarra.
Sí.
Y bueno, pues he querido incorporar también los perros a mi trabajo.
De acuerdo. I de, vos recordàvem a les persones que heu sentit parlar de Sorbell, però no l'ubiqueu exactament, o que no n'heu sentit parlar mai, estem parlant d'una finca que se troba entre, bé, a la carretera de Santa Maria Sencelles, però en el terme de Viniali, eh? Els trobareu en el quilòmetre 8,4 d'aquesta carretera. I aquí tenim a la Sara, que arriba a Sorbell i s'ha de posar a fer feina. Sara, com se crea un equip que funcioni? Com te coordines tu amb els cans? Com vos preparau per fer un projecte com aquest que avui mos ocupa, que és fer feina amb nins molt petits, de 3 a 5 anys, si no ho tinc mal entès.
Sí, hacemos diferentes intervenciones, también fuera en centros educativos, hospitalarios y demás, pero sí, trabajamos dentro de nuestras instalaciones.
Uh-huh.
Diferentes proyectos para el sector más joven, ¿no?, de nuestro
sí.
público. Nosotros participamos, o sea, trabajamos siempre como mínimo en pareja educativa, aunque a veces estamos 3 o 4 profesionales.
Uh-huh.
Y siempre hay alguien que tiene la mayoría de nosotros, de hecho, tiene formación específica en intervenciones asistidas con animales.
Vale.
Y venimos de profesiones normalmente relacionadas con la educación, bien sean psicólogos, pedagogos, educadores. Entonces, el equipo se forma, en Sorbey hay diferentes perros, algunos son de compañía, pero la mayoría trabajan. Y como ha comentado antes la compañera, pues hay una selección previa y después viene un trabajo de entrenamiento que tiene que ver, por un lado, con obediencia básica,
¿sí?,
sobre todo habituación, habituación a diferentes situaciones que se puedan dar y luego entrenamiento en habilidades específicas. Pero en Sorbey los ejes fundamentales son el bienestar animal, el bienestar humano y este vínculo. Entonces lo que a nosotros nos importa más casi que la obediencia es la habituación. Porque los niños de 3 a 5 años no son personas especialmente predecibles, ¿no?
Ya, pueden, sí, te pueden sorprender.
Eso es. De repente se pueden caer encima del perro, al lado del perro, o hacer un ruido.
Sí.
Los perros tienen que estar habituados a esto. Y a la vez enseñamos a los niños a relacionarse con ellos de una manera respetuosa, con seguridad, tanto con los ponis como con los perros, y fomentando la empatía y el respeto de todos, ¿no?
D'acord. Hi ha un programa que està adreçat a aquests nins de 3 a 5 anys. Després, teniu qualque novetat, qualque programa nou, Sara?
Sí. Además de... Tenemos este programa, que es Ponies Kitchen Dogs, que se hace una vez a la semana.
I és amb ponies, també, eh?
Eso es, combinado perros y ponies. Se hacen 45 minutos con ponies y 45 con perros. Y bueno, la idea es que empiecen a tomar contacto con los animales, que pierdan el miedo, que conozcan cómo se comunican, cuáles son sus necesidades, cómo se tienen que acercar. Y esto se hace eso, viernes y sábados, una vez por semana. Y es muy bonito ver cómo niños que a lo mejor llegan con miedo, en la tercera sesión están tumbados encima del perro.
Ya.
Y por otro lado tenemos un proyecto nuevo que hemos sacado este año, en colaboración con la cooperativa Smolins, que son las que llevan las coletas de sensei de crianza respetuosa. Esto es una oferta, bueno, una alternativa pedagógica, también dirigida a segundo ciclo infantil, donde ya la actividad no es tan estructurada, sino que los perros están con nosotros durante las 5 horas, porque esto es una actividad diaria, es como una escoleta, digamos. De lunes a viernes estamos de 9 a 2, y está centrado en el niño, en su ritmo, en el respeto por sus intereses, y los perros son compañeros.
Val. Estan allà i se relacionen de forma espontània, entenc.
També hi ha un pont.
Sí.
Però, sí.
Sara, per acabar, una qüestió que m'apareix molt important. Primera, vosaltres continueu fent activitat malgrat les prevencions de Covid, no és vera? Podeu continuar fent la vostra feina?
Sí. Sí, de hecho, el resto de actividades a lo mejor ha habido más complicaciones porque las salidas a centros geriátricos y demás, pues hay más restricciones, pero bueno, con las precauciones que debemos tomar, pero sí, lo que hacemos en Sorbey se sigue haciendo.
D'acord. I llavors, una darrera pregunta, Sara, que m'apareix important. Per exemple, crec que ja has apuntat una cosa que aniria amb aquesta línia, que és una persona que té por en els animals, en aquest cas en els cans, que la perdi, no? Tu, per lo que vas veient, tu creus que amb aquest tipus de programes, de teràpies, aconsegueixes que la persona incorpori qualque cosa de per vida a la seva educació? Una cosa que sigui perenne, per a tota la vida.
Oh, yo creo que sí. O sea, cuando ves a los niños interactuar con los perros, o sea, es verdad que cuando tú le pides una cosa al perro puede funcionar para conseguir un objetivo concreto, pero cuando el perro de una manera espontánea decide acercarse o tumbarse al lado de un niño que se ha ido a dormir, o participar en su juego libre, ellos lo incorporan como un compañero. Entonces, el cuidado que tienen hacia el animal, el respeto, el darse cuenta de cómo funciona y observar sus reacciones, o sea, les ayuda a tener contacto con no solo con el otro, sino consigo mismos.
Sí.
También la sensación de autoestima y de competencia, de poder hacer algo por el otro, ¿no?
D'acord.
Sí, ahí.
Idò, Sara, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Crec que segur que ha de ser així com comentes això. Aquest vincle són forts i te modelen
el caràcter, no? T'ensenyen coses per la simple relació amb un amic o amiga nova que és una cosa o un cap. Sara, moltes gràcies i que te vagi molt bé per aquestes illes, que siguis molt feliç.
Gràcies.
Fins ara, que vagi bé. Adéu. I ho dèiem a principi d'emissió, ara dedicarem el que queda de programa a parlar amb uns al·lots que varen arribar de diferents països de l'Àfrica subsahariana, són en Sadio Diarra i en Silas Ofori, i volíem parlar amb ell per una cosa, perquè és un moment en el qual s'està posant molt accent amb els menors no acompanyats, de vegades amb missatges molt negatius cap a aquests al·lots que arriben aquí. Llavors també mos continuem trobant amb unes setmanes en què s'afluenci de pasteres que arriben del nord d'Àfrica, en aquest cas a les nostres illes, s'està incrementant i arriben notícies del tot dramàtiques com aquella que dia 29 d'octubre mos deia que fins a 140 persones podien haver mort en el naufragi d'una embarcació que havia sortit d'una localitat que és al sud de Dakar en direcció cap a Canàries, i la cosa va acabar molt malament. Quan eren a davant de la ciutat de Sant Lluís, l'embarcació se va enfonsar, hi havia 200 persones a bord i al manco se van comptabilitzar 140 vides humanes perdudes. D'això en volen parlar, de com ho viuen uns al·lots, que també volen que mos expliquin en contrast de com els hi van les coses aquí, com ho estan fent, com estan sortint endavant, a qui els ha ajudat quan han arribat aquí i com viuen, bueno, el fet d'haver-se convertit en veïnats nostres, no? Tot d'una, parlam amb ells. En Sadio serà en nosaltres a l'estudi i en Silas entrarà via telefònica. Tot d'una, mos hi posa. Dancing in the dark with you between my arms.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Cada any, la grip provoca problemes de salut i centenars d'hospitalitzacions a les Illes Balears. Enguany, protegir-nos i evitar la sobrecàrrega dels hospitals depèn de totes i tots, perquè ara, més que mai, cada llit compta. Si ets d'un grup de risc, per favor, vacuna't. Com més persones estiguem immunitzades, més protegits estaran els nostres hospitals. Demana cita al teu centre de salut i als telèfons 902 079 079 i 971 43 70 79. Govern de les Illes Balears.
Avui, a les 12 del matí, podeu seguir a IB3 Ràdio els tres partits de la jornada de la segona divisió B. Penya esportiva Atlètic Llevant, Las Rozas Poblense, Atlètic Balears, Atlètic de Madrid B. Viu tota l'emoció del futbol en directe amb la prèvia de tots els partits a partir de les 11:30. Aquí, sintonitza IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és servei públic.
Flors en el desert. No estem en venda.
Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no creiem en les fronteres si darrere hi ha un company amb les seves mans esteses on per vindre alliberat.
Sí, vivim setmanes en les quals se parla molt d'allò de que arriben pasteres a les nostres costes, setmanes en les quals se parla d'allò de que, i això és una mentida important, d'aquelles 140 morts de personatges anònims, no? Un naufragi davant de Sant Lluís, com vos deia, d'una embarcació que se dirigia cap a Canàries. I per què dic que és fals? Perquè aquestes persones tenen nom i llinatges, són persones que tenen família i les seves famílies saben el que ha passat, i hi ha persones que estan de dol. Tot això mos parla d'una dinàmica que no és nova. Ja venim anys recordant tot el que està passant en el Mediterrani com a tomba, no? I mentre hi ha unes persones que són aquí, que són entre nosaltres, que tot això ho observen, tal vegada empatitzen amb les persones que pateixen aquest drama i són aquí per fer-se un present i un futur. Són persones En aquest cas, el que tocarem avui són persones joves que varen arribar amb aquella etiqueta de menors, un d'ells no acompanyat, i a partir d'aquí varen iniciar una trajectòria que volen que avui mos vagin explicant. Saludarem per començar en Sadio, que és aquí en nosaltres a l'estudi. Sadio Díaz-Ra, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Sadio, cuéntame un poco para ubicar tu historia, ¿no? ¿De dónde eres y cuándo llegaste a Baleares?
Bueno, yo soy de Mali, llego a Baleares como 16 años.
16 años.
Sí.
¿Sí?
Sí.
De acuerdo. ¿Y cómo llegaste?
Bueno, es una larga viaje, un poco complicadito. Bueno, un poco no, muy complicado. Sí. Sí. Y llegó a Canarias.
Tú sales de Mali y tú llegaste también a través de del mar.
Sí. Yo salgo de Mali, fui a Mauritania. Bueno, Mauritania he estado ahí casi medio año trabajando ahí también y buscando transporte para pagar el billete y llegar a España.
De acuerdo.
Sí. Entonces ahí pagamos el billete. Bueno, billete no, pagamos la patera. La persona que organiza la patera tiene que pagar el dinero que casi llega a 500 euros cambio. Y después ahí tipo un patera.
O sea, costaría unos 500 euros.
500 euros más. Algunos son más.
De acuerdo.
Sí. Y con que patera ahí llega a Canarias. Son 3 días, 4 días de repente. Alguno puede ser semana, alguno puede perderse, morirá.
Pero Sadio, cuando estás en una embarcación como esta, que todo el mundo está tan estrecho, 3 días allí debe de ser muy difícil de aguantar.
Difícil no, muy difícil de aguantar. Sí. Porque alguno se levanta con pierna muerta.
Sí. Porque
como suerte puede ser 3 días, como suerte también puede ser 1 semana, depende. Porque si te pierdes encima del mar, si no te ve... Y nadie se puede estar 1 semana, 1 mes, o a lo mejor se puede morir cuando quieran sin caso.
Sí, claro.
Pasa también.
Y cuando dices se despierta con la pierna muerta es porque de la posición.
Sí, la posición, porque está muy estrecho, muy juntado, y si no circula bien la sangre, se puede quedar paralizado. También ocurre eso.
Y Sadio, yendo al principio del viaje, ¿tú por qué decidiste irte de tu pueblo? Tú eres de un pueblo que está un poco a las afueras de la capital,
¿no? Sí, un poco fuera, bueno, sí, casi 200, 300 kilómetros mi pueblo a capital.
De acuerdo.
Por el tema de situación, porque todos los niños les gustaría estudiar o hacer cosas del futuro. Entonces tú naces, no le ves esa oportunidad, su padre no tiene esto, no puede pagar el cole para ir a estudiar. Entonces, lo que hacen es trabajar en el campo para sobrevivir. Imagínate, si llueve infierno, es verano, no invierno, se puede decir, gracias a Dios, si no llueve, ¿qué cultivar? Porque no tenemos agua, no tenemos máquina para sacar agua, para cultivar en otro cosa. Entonces yo nací en ese tipo de pueblo. Yo lo veo a mi padre cómo ha pasado, mi abuelo también lo ha pasado, el mismo camino. Yo digo, pues yo no puedo estar en ese mismo camino, tengo que buscar la vida otra forma. Que sea fácil y que sea difícil.
Una cuestión, después nos situaremos ya en el camino que te lleva hasta aquí y vamos a ver cómo te van las cosas, ¿no?
Sí.
Pero, Sadio, tienes que hacer un viaje largo y caro.
Claro.
Y partes de una familia que no tiene dinero, ¿no? Sí. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo consigues esos 500 euros para embarcarte? ¿Tienes que ir trabajando continuamente?
Tienes que ir trabajando continuamente. Como, por ejemplo, tú sales tu pueblo. Caminando, ir a capital, a trabajar ahí, conseguir algo de dinero y luego ir a otro país. Trabajar ahí.
¿Y consigues trabajo? ¿Es fácil conseguir trabajo?
No es fácil conseguir un trabajo. Por como relación, hay gente que tiene economía bien, hay gente que no. Pues gente necesita ama de casa, limpiar su pónatico. O se puede conseguir un trabajo diario, más o menos. Ganar algo de dinero, pues va ahorrando hasta que consigue dinero de billete para ir a otra parte.
Pero tienes que ahorrar mucho, tienes que vivir con muy poco.
Con muy poco,
caray,
sinceramente.
Vamos a saludar a Silas, que nos está escuchando telefónicamente, en Silas Ofori. Silas, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, David, muy bien, ¿y tú?
Bien, también, aquí hemos empezado la conversación. ¿Tu familia bien?
Sí, bien.
Silas, tú eres de Ghana, ¿no?
Sí.
De acuerdo. ¿Y qué edad tienes ahora?
Ahora tengo 23.
23. I a què edat saliste de Ghana?
De 16.
16. ¿Cómo llegaste a España?
Yo creo que lo mismo en historia como sabes, sí.
Uh-huh. De acuerdo. Pero tú entraste por el estrecho, ¿no es verdad?
Sí.
De acuerdo, de acuerdo. Aquí una pregunta que después también me gustará que me la explique, me explique su caso Sadio, ¿no? Es, una vez pisáis territorio español, ¿cómo llegáis a Baleares y por qué, en tu caso, Silas?
Mi padre amigo estaba aquí.
Cuando un amigo de tu padre estaba aquí.
Sí. Uh-huh. Sí. Cuando llegaste ahí, buscaba su teléfono y cuando me dijo que sí, me puede venir. Cuando intenta, yo venía aquí para vivir con él, porque es mi padre, el amigo de mi padre.
Vale, entonces tú aquí sí que tienes a alguien con quien puedes encontrarte y tal, ¿no? Uh-huh. Y cuando llegaste, ¿qué querías hacer? ¿Tenías idea de algo en lo que trabajar, a lo que dedicarte?
Sí, cuando llegaste quería jugar a fútbol.
¿Tú querías jugar a fútbol? ¿Y has conseguido jugar a fútbol?
Sí, sí.
¿En qué equipos?
Estaba jugando, pero ahora creo que algo cambia y tengo que buscar trabajo.
De acuerdo.
Estaba jugando con equipos como Coherense, Playas de Cabia, Rafal, y sí, empezando con Baleares, sí.
De acuerdo. Silas, lo del fútbol es una historia que aparece a menudo, ¿no? Visto desde Ghana, poder venir a Europa a jugar a fútbol es el sueño de muchas personas.
Sí.
Sí.
Hay muchos chicos que son buenos.
Son buenos, pero, y piensan en conseguirlo.
Sí, pero algo como si llega aquí y no tiene papeles, pues es un poco difícil para jugar, ¿sabes?
Claro, claro, porque cuando tú llegaste aquí, ¿en qué situación estabas?
Sí, lo mismo, no tenía papeles.
De acuerdo.
Y tengo que solo entrenar, sin jugar partidos.
Claro. Sadio, en tu caso, ¿cómo llegaste a Baleares? ¿Qué es lo que hizo que acabaras aquí?
Sí, ¿cómo llegué a Baleares? Porque yo, cuando salí a mi pueblo, estaba trabajando en una casa de capitán. Entonces, persona, señora que estaba trabajando, su hijo estaba aquí, en España. Sí.
Ah, de acuerdo.
Sí. Entonces, bueno, no conocía bien su hijo, pero contacto yo ya tenía, estaba como ellos, como familia más o menos.
Sí.
Y entonces, alguna vez yo hablo con su hijo en teléfono, que lo estaba. Yo digo, ¿tú estás en España? Sí. Yo le pregunto, ¿cómo está la situación de España, de Europa? Porque aquí es la cosa que es muy, muy chunga. Él dice, bueno, no puedo decir que bien, no puedo decir que mal. Por el dinero que gana, y al mejor puede hacer un trabajito aquí, cambio el dinero. Yo mi sueño también es ir allí a ver si puedo mejorar mi situación.
Ajá, de acuerdo.
Sí. Y entonces, bueno, cualquier cosa te puede intentar. Si te sale bien, bien. Si no te sale mal, se puede perder la vida.
Ajá.
Hay que, es un juego. Yo digo, vale. Yo como lo que he pasado, vivir, no quiero volver a pasarlo eso otra vez, lo que ha pasado mi familia, mi padre. Yo no quiero pasar ese camino. Yo quiero pasar otro camino diferente.
Ajá. Claro,
si la cosa puede mejorar.
¿Tú quieres vivir de otra manera, como está viviendo tu familia?
Sí, yo creo. A ver si puede.
Lo que
cambiar.
Pasa es que cuando haces el viaje, te advierten de que te la estás jugando.
Sí.
De que jugando. Te va la vida en eso, sí, ¿no? Que puede eso, salir sí. bien o te sí, puedes morir por mal. El camino.
Sí.
De acuerdo. Oye, y cuando sales a un viaje así, sí. ¿no estás muy nervioso?
Hombre, está, porque yo a otro país que no conocía nada, no sabe el idioma. Nervioso sí que puede estar.
Claro.
Sí, sí, pero bueno, si no tiene otra opción, ¿qué tiene que hacer?
Claro. Ahora me contarás lo mismo que le voy a preguntar a Silas. Silas, y cuando llegas aquí y estás sin papeles, ¿quién te ayuda? ¿Cómo puedes regularizar tu situación? ¿Cómo puedes formarte? ¿Cómo puedes introducirte en el mercado laboral?
El amigo de mi padre. Ahí a policía que son menores y también, si hay un centro de acogida, me puede. Y fuiste a Noray, un centro de acogida.
¿Fuiste al centro Noray? Del,
sí.
¿A través del GREC?
Sí.
De acuerdo.
Ahí creo que con mis educadores me enseñan muchas cosas, me ayudarán para con muchas cosas, para estudiar, para hacer cosas que nunca hacen, ¿sabes?
Sí.
Y ahí empezó de todo.
¿Y has podido trabajar?
Sí, ahí me dan un papel de residencia. Sí, ahí fuiste a Joventus para estudiar, a hacer un curso de soldadera. Después ahí fuiste a una empresa.
A Joventus, fuiste y
sí.
De soldador, has dicho.
Sí.
De acuerdo.
Sí, después fuiste a una empresa para hacer mis prácticas. Y después de prácticas, por una semana me dijeron que me puede quedar y trabajar con ellos. Ajá. Y ellos me ayudarán a hacer todos mis papeles, de todo. Ellos me ayudarán un montón.
De acuerdo.
Después de un año, terminé el contrato con ellos. Y aquí estoy buscando otro trabajo.
Estás buscando otro trabajo, de acuerdo. De acuerdo. Y Sadio, en tu caso, ¿qué tal? ¿Poderte formar? ¿También pasaste por un centro de menores?
Sí, yo cuando llegó a Canarias me colocaron un centro de menores.
Uh-huh.
Y después de Canarias yo me pregunto si conoce a alguien en España, de qué parte. Yo digo, bueno, conozco uno, solo una persona, que más o menos no es mi familia, pero lo conocí, su familia ahí.
Uh-huh.
Ellos dicen, bueno, lo llamamos, él dice que tú puedes venir a Mallorca, te traspasamos a vecino, te quedas aquí, te buscaré la vida. Yo digo, vale. Lo llamó, hemos llamado a él. Él dice, sí, se puede venir, pero yo tampoco no tengo papel. Pero como está en el centro de menores, a lo mejor puede tener papeles más fácil que,
sí.
Que mi ciudad, porque él tampoco no tenía papel.
Uh-huh.
Y entonces me traspasó al centro de Palma, un centro de Noray, como a mi madre que la pasaron los chicos de otro ciudad.
De acuerdo.
Y ahí empezó a estudiar idioma. Y estudio muchas cosas también ahí.
De acuerdo. Sí. Hay una cosa que me gustaría que me comentarais, saber cómo la veis, cómo sí. Lo vivís, ¿no?
Sí.
El año pasado viajamos a Senegal y lo hicimos en avión, ¿no? Y de repente, recuerdo más que nada el viaje de vuelta, porque era cuando teníamos mejor visibilidad. Vas subiendo hacia el norte con el avión, etcétera.
Sí.
Pasas por una zona de mucha oscuridad y de repente llegas al norte de África y Europa y todo es luz.
Sí.
Y dices... la de recursos que tenemos aquí, de electricidad que gastamos
aquí.
Este contraste, en tu caso, Sadio,
pues sí, la
¿qué
verdad.
Pensaste cuando llegaste aquí y viste tanta luz? Y...
Yo cuando me llegó, porque hemos llegado por la noche, yo lo veo luz, yo digo, es que es un país. Oh, madre mía, el mundo está a revés, ¿eh?
Sí.
Porque lo ve luz, casa, todo bien. Todo bien bonito, pero como madre mía, aquí sí que yo tengo otra vida muy diferente que nosotros.
Claro, claro, porque, supongo que es lo que piensas, que por sí, poco que tenga aquí, sí, estaré mejor que allí.
Sí, tal mejor aquí, porque yo, bueno, depende, yo como allí, como un 100 euros de aquí, yo puedo vivir ahí. Yo, mi padre, mi madre, mi hermano puede vivir.
Ya, pero después la vida aquí es muy cara.
Después de cambiar la vida, lo que gana,
sí,
y lo que paga, lo que gasta.
Ya, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que no vives tan bien. Que no te cuadran los números.
Que no lo cuadran los dos. Sí.
Silas, ¿tú cómo viviste ese contraste de pasar de tu país aquí? ¿Realmente sí. Es muy diferente lo que ves?
Muy
que...
diferente, sí. Pero luego sí, cuento...
Muy diferente, sí. diferente.
Sí.
Como tal y como mi amigo está diciendo, lo mismo, vas a flipar cuando llegan ahí, vaya, chiche, ¿eh? Y ahí, sí, así.
Sí.
Vas a pasar una puta por su mente que aquí me voy a disfrutar.
Ya, porque lo primero que ves es toda aquella luz, ¿no? Después la cosa es más complicada. Sí. Me queda poco tiempo, pero hay una cosa que os quería preguntar, porque a mí me impactó mucho. El otro día, que era el 29, es cuando se publicó en los periódicos, vimos la noticia de que habían muerto unas 140 personas en una embarcación que estaba intentando llegar a Canarias, precisamente, ¿no? Silas, tú cuando ves informaciones como estas, ¿qué sientes? ¿Qué piensas?
Sí, a mí personalmente me dio la vida morir a nuestros hermanos. A través de este viaje, yo personalmente me duele un montón y a veces sin mirar porque o sin escuchar estas noticias, porque cada uno tiene su familia, cada uno tiene algo que quiere hacer.
Sí,
¿sabes?
Todas y esas este personas viaje, tienen una familia detrás, ¿eh?
Sí, y por este viaje hasta morir es algo que a mí personalmente me duele un montón. A veces lloro y por eso yo no, a veces no.
Ya,
es algo
Sadio,
que es muy difícil.
Brevemente, tú cuando ves una información como esta, ¿qué impacto te causan?
yo sinceramente cuando veo una formación de eso, yo digo, hombre, tú quieres venir aquí cambiar su vida, cambiar tu vida, pero yo sinceramente yo lo que voy a dar un consejo, digo, si tiene, si puede hacer algo ahí, mejor que busca ahí. Yo he pasado. Ajá. Pero yo no quiero que nadie que pase camino de lo que he pasado.
¿Tú recomendarías que no vinieran?
Que no lo hace, porque lo, yo lo sé cómo es el camino.
Sí.
Sí, es que es duro.
Es curioso, ¿eh? Lo que
curioso,
comentas.
Es duro.
Tú lo has pero hecho, pero recomendarías que no lo haga.
Yo recomendaría que no lo hace. Pero a lo mejor si lo comanda a otro persona, sí, como tú estás ahí, tú estás bien en la vida. No, yo sé lo que es camino. Yo sé lo que pasa, yo sé lo que he sufrido.
Me imagino el miedo que pasas estando 3 días en alta mar por la noche, sí,
por
la gente,
noche, día,
el frío.
Sí.
Bueno, y después la incertidumbre, que no sabes lo que vas a encontrar.
No.
Sí. Sadio Sila, se me acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos explicado lo que nos habéis contado y mucha suerte, ¿no? Estando aquí, que os vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Sila, y suerte con el fútbol, ¿eh? A ver si te vemos en primera. Venga, un abrazo, hasta pronto. Sadio, solo una cosa muy rápidamente porque me quedan 30 segundos.
Sí.
Si un día te estabilizas, ganas dinero, ¿te apetecería volver a Mali y montar alguna cosa allí?
Pues sí.
¿Sí? ¿Te gustaría montar una?
Me gustaría volver a montar mi empresa, lo ahí. Uh-huh. Y bien.
A ver. Suerte, pues, ¿eh?
Muchas gràcies.
Vinga. Idò, fins aquí hem arribat. Nosaltres tornem diumenge de la setmana que ve a partir de les 9 del matí, donant pas als companys del butlletí informatiu.